RAC més 1 i Borges us ofereixen Respostes que alimenten amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
El consum de llet sencera ha caigut en picat en els darrers anys. Malgrat ser un dels aliments més complets que existeixen d'un temps ençà, han aparegut nombrosos detractors que li veuen un munt de contradiccions. A Estats Units, per exemple, un dels països més habituats a la llet de vaca, des dels anys 70 el seu consum s'ha reduït en un 37%. El mateix ha succeït al Regne Unit, on el descens ha sigut de la tercera part de la que es prenia fa 20 anys. I a casa nostra la baixada se situa en un 23% en la darrera dècada. És tan inapropiada la llet pels humans en edat adulta com diuen? Per què d'un temps ençà tenen tanta mala fama els làctics? Són imprescindibles a la nostra alimentació o podem viure sense ells? Sens dubte, un tema controvertit al que ens posarà llum la metgessa nutricionista Magda Carles. Magda, què tal? Com estàs?
Hola, com estàs?
Molt bé, doncs mira, impactada amb aquestes dades, perquè la veritat és que tota la vida a casa les mares, els pares ens havien dit que era molt important prendre llet.
Sí, sí.
Deien que era molt bona per la salut. I jo no sé què ha passat perquè això hagi canviat.
Bé, potser venim d'una època ja remota de que en aquest país doncs havia passat gana i que la gent hipernutrien els nens i hi havia aliments estrella, no? I amb la moda i amb els coneixements i amb el temps, això ha anat canviant una mica. Jo penso que la llet ha estat super hipervalorada durant un temps i jo penso, Esther, que ara està una mica injustament desvalorada.
La veritat és que el declivi de la llet sencera a l'estat espanyol és imparable, com dèiem, no? Tenim dades del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació que ens diuen que en menys de dues dècades el consum per càpita ha passat dels 49 litres de l'any 2000 als 17 del 2017. Hi ha una tesi que explica que aquest acusat descens és perquè els humans som els únics mamífers que prenem llet d'altres espècies i que, a més, ho continuem fent després de l'alletament matern i al llarg de tota la vida. Però la llet és o no, Magda, un aliment imprescindible pels humans? Realment ens cal prendre-la o no?
Mira, jo penso que la llet és imprescindible, és la llet materna. La llet de la mare quan neixes és absolutament imprescindible i és el millor aliment que podem prendre amb tots els sentits. A partir d'aquí no hi ha cap aliment imprescindible. Per tant, la llet tampoc és imprescindible. Ara, d'aquí a dir que la llet sigui el dimoni, doncs hi ha una diferència. Però realment imprescindible no ho és.
Per tant, no passa res si eliminem la llet a la nostra dieta.
Absolutament res, absolutament res. Una altra cosa és que eliminem els làctics, que llet és un aliment, però làctics és un grup d'aliment que té la llet, el formatge i les llets fermentades, que són els iogurts, entre cometes. Aquí és un altre tema, no? A veure, cada grup d'aliments té, igual que els farinacis, els aliments rics en proteïnes, etc. Tot tenen les seves virtuts. Però la llet en si és un tipus de làctic, podem viure perfectament sense ell. No hi ha cap problema.
Ens deies tu que la llet és un aliment molt, molt complet, és el que sempre s'ha dit a casa, no? Què ens aporta exactament?
Home, déu-n'hi-do les coses que aporta, si som justos. Mira, si tu agafes un tetràbric de llet i mires darrere l'etiqueta, allò que dèiem sempre, que tenim que mirar les etiquetes, sí que aporta coses. O sigui, aporta la seva part de proteïnes, proteïnes d'alta qualitat biològica. Aporta la part de greixos, que és veritat que hi ha una bona part de greix saturat, però pensem que la llet entera, que sempre diem, oh, la llet entera, és un 3% de greix, 3%, que no és un 30%.
De fet, és un dels motius pels quals molta gent està en contra de la llet, pel tema del greix, no?
Clar, sí que té greix, però tot està en funció de la quantitat que en prenguis. Té molt més greix un formatge i no ho veiem tan malament, O sigui que si hem també sentit comú i posem els peus a terra, sí que té greix la llet, però sempre està en funció de la dosi de llet que prenguis. Té greix, té proteïnes, evidentment té parts de sucres, la famosa lactosa, que a vegades ens porta problemes quan són grans perquè espaieix l'intestí prim, que ja en parlarem més endavant, i que dona problemilles a algunes persones.
Uh-huh.
Però a part d'això, és veritat que té un munt de vitamines, Té totes les que van amb el greix, les que es diuen vitamines liposolubles, o sigui, que van amb el greix. Per això va bé prendre llet entera en aquest sentit, perquè hi ha totes les vitamines. La vitamina A, la vitamina D, la vitamina E i la vitamina K, val? Amb totes les seves propietats i funcions. I també té part de la vitamina B. Vull dir que déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Però a part dels minerals. I sobretot, importantíssim, el calci. El calci és un macronutrient que necessitem pels nostres ossos i els nostres dents i per altres funcions. I home, és innegable que la llet és una bona. No és l'única font, però és una molt bona font de calci.
Mm-hmm. Baixa la demanda de llet sencera, però, per contra, la versió semidesnatada agafa relleu i ara mateix s'ha convertit en la favorita a les llars, no? De fet, dades que tenim, el 2017 gairebé la meitat del consum total de llet va correspondre a aquestes llets semidesnatades, no? Varia molt el greix que tenen l'una i l'altra? És a dir, té el mateix aport nutricional la llet semidesnatada que la sencera?
No, no té el mateix aport, però tampoc el té tan diferent, perquè si la llet entera té un 3% de greix, doncs la semidesnatada té un 1,5, 1,8, o sigui que tampoc estem parlant de... El que passa que jo trobo, Esther, que la gent pren semidesnatada perquè té un gust que és potable, cosa que la llet desnatada és com... A veure, he begut llet? O què he fet? No?
Passa millor,
sí,
no?
Sí, sí, o sigui, no ho notes, no? En canvi, passa molt millor, té més bon gust, conserva part d'aquest greix que també té vitamines. És obvi que la llet semidesnatada és una bona opció.
Uh-huh. Ens deies que podem viure sense llet, però sí que és veritat que el grup làctic no l'hem d'abandonar, no?
A veure, jo diria, sincerament, des del meu punt de vista mèdic, no perquè sí. No per filosofia, sinó per fets. A veure, el grup làctic té coses molt interessants. No només aquest aport de calci, que es manté a les llets fermentades, o sigui, en els iogurts, a la llet i els formatges, sinó perquè té el grup de llets fermentades, que la llet fermentada és el famós iogurt, que no és més que una llet a la que hi hem afegit doncs, bacteris beneficiosos, és que ens va molt bé. És que no només aporta les proteïnes i el calci i les vitamines del grup B i l'A, tot això que he dit abans, ho té igual, però és que és molt més digestiva. Té molta menys lactosa i a vegades quasi no en té, amb la qual cosa ens passa molt millor. Però és que, a més, afavoreix la nostra microbiota intestinal. I això sí que és important. Clar, aquests ferments, aquests bacteris, s'uneixen als bacteris del nostre intestí. I pensa que la microbiota intestinal és un veritable orga que s'ha vist avui en dia que està relacionat amb molts processos patològics i amb la nostra salut. Vull dir, home, jo per això et dic que abans d'eliminar les coses jo m'ho pensaria dues vegades.
Passa el mateix, per exemple, amb el formatge, amb el mató, amb una quallada, la nata, la mantega...
A veure, la nata i la mantega sí que és veritat que són la part més greixosa de la llet. I, per tant, doncs, això sí que jo podria dir, ens pot agradar de gust, gastronòmicament és una meravella, té alguna vitamina liposoluble, perquè com que és el greix, hi ha les vitamines liposolubles, però sí que seria una cosa més de delicatessen de poques quantitats. Però, clar, el iogurt, és el que deia, el iogurt sí que té les proteïnes, el calci i els microorganismes, i els formatges, en funció de quin tipus de formatge sigui, Esther, però, clar, també porten calci, proteïnes, etcètera, etcètera. Vull dir que no són només coses que, ai, que bones per picar, perquè el formatge és un gust. No, és nutritiu, realment. I recordem una cosa, els formatges com més frescos, més aigua tenen, no? I com més aigua, més lleugers. Uh-huh. Com més curats, més densos, perquè tenen menys aigua. La cosa va, més fresc, més aigua, més lleuger, menys calci, menys proteïnes i menys calories.
Això ens ho hem de gravar, eh?
Això ens ho hem de gravar. I com més curat, doncs més proteïnes, més calci, més nutrients i més calories. Uh-huh. I ojo a confondre el formatge sec amb sense greix, que no és veritat. Sec vol dir poca aigua.
Aquesta és la diferència.
Sí, sí.
Sortim dels làctics. Si busquem altres fonts de calci, que és aquest mineral més abundant del nostre cos, no? Que forma part dels ossos,
de les dents,
no?
De moltes coses. Sí.
Exacte. Quins altres aliments el trobaríem?
Bueno, realment hi ha aliments que tinguin calci. El que passa és que una cosa és el calci que té un aliment i una altra cosa és la facilitat en què nosaltres el podem absorbir i incorporar al nostre cos. Què té calci? Tenen calci, per exemple, el peix blau, el peix amb espina, té calci. Tenen calci els llegums, té calci els fruits secs, molt interessant, tots en general, per exemple, el sèsam té moltíssim calci, les ametlles, interessant, és un dels avantatges dels fruits secs, té calci les fulles verdes, els bròcolis, les cols, però, esclar, hi entenen, vull dir, entenen, però la biodisponibilitat, que vol dir la facilitat en què aquest calci arribi al nostre cos, és molt més baixa.
No és el mateix.
No, clar, per tant, una cosa és el calci que tingui un aliment i una altra cosa és la facilitat en què aquest calci ens arriba a nosaltres. Uh-huh. Ara, si la pregunta és, es pot viure sense els làctics? I tant, sí.
Tornem als tipus de llet, no? Perquè si bé la sencera dèiem que estava vivint doncs, una contínua disminució de consum,
sí, la indústria
lletera doncs, el que ha fet ha estat reinventar-se, no?
Sí.
I han introduït al mercat doncs, aquestes llets que se'n diuen llets enriquides, no? Quina opinió et mereixen a tu?
A veure, tot el que sigui la innovació tecnològica alimentària, doncs benvinguda sigui si ens pot servir per coses concretes. Si una persona doncs, resulta que és enemiga acèrrima del peix, no menja un fruit sec a la seva vida i té problemes cardiovasculars, doncs home, la llet suplementada o omega-3 té la seva funció. té la seva funció. Vull dir, estarà en funció de les nostres carències. Tenen la seva funció. Ara, dir bo o dolent, doncs en funció de qui l'aprengui. Però, en principi, innovar està molt bé. Treure aliments que es poden ajudar en algun aspecte, que és, de fet, la definició d'aliment funcional, està molt bé.
I les llets vegetals? Les llets d'avena, d'ametlles, d'arròs, també n'hi ha de soja. Tu què n'opines? Perquè en els darrers 5 anys també hi ha hagut un creixement en les seves vendes, no? Són llet o no són llet? Perquè també hem vist que, per exemple, la Unió Europea, Magda, ha dit que no tenen res a veure amb la llet que nosaltres coneixem tradicionalment, no? Podríem considerar-les una opció únicament per vegetarians i o vegans
no,
o per
no,
tothom?
No, per tothom. És una opció molt bona per tothom. Ara no és llet. I, de fet, les marques que fan les coses bé i no posen que sigui llet. És un suc d'un vegetal, un suc d'una nou, un suc d'una ametlla, un suc d'una civada, que està molt bé, que és una opció que ens apropa als vegetals. Ja sabem que la nostra dieta a vegades és molt carent amb ingredients vegetals i que està molt bé com opció a les llets clàssiques. Jo diria que és una bona alternativa. És una cosa per tenir en compte el nostre cistell de la compra, però no és llet. Perquè la definició, més que res, perquè la definició de llet és líquid que surt de glàndula mamària. I clar, la cibada una nou no té res que veure amb això.
Clar, clar. Que ningú es confongui.
No, clar, no és el mateix. Ara té moltes propietats, té moltes avantatges, doncs mira, per les persones que tinguin al·lèrgia a la proteïna de la llet, que tinguin problemes amb la lactosa, que vulguin fer de la seva dieta una dieta més vegetal, més completa, més enriquida, que vulguin variar, que tinguin problemes cardiovasculars, o sigui, té mil utilitats.
La llet vegetal és clar, la llet indicada per ells.
Clar, no oblidem mai que la dieta més bona és la més variada, eh? O sigui que incloure les llets vegetals, i dic llets amb cometes, que consti, doncs és una molt bona idea.
Però... Una altra nova variant del mercat és aquesta llet de vaca sense lactosa, en parlàvem fa un moment, no?
Sí.
Que ha aparegut donat que el nombre de persones que són intolerants a la lactosa de la llet s'ha multiplicat, no? Aquesta llet es tolera millor?
Sí.
Es paeix millor, Magda?
Sí, el problema de la llet, el problema també entre cometes, és que té aquest sucre, que és la lactosa, que es digereix en l'intestí prim, hi ha uns enzims, les lactases, que degraden doncs, aquest disacàrid. Què passa? Que amb l'edat tenim menys enzims, com menys de tot, no? I la llet es paeix pitjor. Com ho notem? Doncs perquè és allò que, ai, fa mala panxa després de beure la llet, ai, tinc com gasos, no em trobo bé, a veure, coses greus tampoc, però dona un malestar. Aleshores, si tu elimines la lactosa, doncs t'ho trobes molt millor. Uh-huh. Ara, també diré una cosa, Esther. La lactosa, no oblidem mai, que ajuda a absorbir el calci. És un cofactor d'absorció del calci. Per tant, el que sí que no recomano és que tu treguis la lactosa si peguessis bé la llet. Uh-huh. Perquè tema del calci, que és important, no?
Aquí l'hauríem de mantenir, eh?
Sí.
Anem amb dubtes recurrents que molts tenim sobre les racions diàries de làctics que podem prendre, no? Quines diries tu que són les dosis recomanades, Magda?
Mira, això depèn de com siguis tu. Que jo sóc un nen amb edat de creixement, que evidentment els ossos es van estirant, els ossos, i clar, els ossos es van fent, i el calci ha de sortir d'algun puesto. Està clar, no? Surten dels aliments. Perquè que quedi clar una cosa, les persones no fabriquem minerals. Que a vegades també hi ha dubtes. Les persones no fabriquem minerals, són substàncies inorgàniques, no? Val, doncs llavors és interessant que hi hagin 2-3 racions de làctics, val? Perquè el nen... Després seran iogurts, llet desnatada, com tu vulguis, però és interessant. Ara, si jo sóc una persona adulta que fa una dieta variada, que ha crescut, que prenc el sol, que tinc una dieta de... En fi, doncs igual una o dues racions n'hi ha prou.
I què hem d'entendre per una ració?
Mira, una ració es considera que són 200 centímetres cúbics de llet, 200 a 150, o dos iogurts.
Un got, no?
Sí, un got d'aquells de llet, eh? O dos iogurts, que ja saps que són 100 i pocs centímetres cúbics de iogurt. No és el mateix un iogurt com vas de llet, de capacitat, a vegades es confonem amb això. O bé un tros de formatge, que clar, si és un formatge d'aquells que dèiem secs, curats, contundents, amb 30-40 grams en tenim prou. Però si és d'aquests frescos, que és més igualit, doncs igual seran 70-80 grams. Més o menys. Això és una ració.
Un adolescent que està en període de creixement, n'hauria de prendre més?
Un nen adolescent pot prendre més de 3 racions, inclús. Jo li faria variat i, evidentment, aquí jo també controlaria el tipus de llet i el tipus de làctic. Saps què és el que no va bé amb un adolescent? Per més adolescent que sigui, que hi hagin coses massa greixoses o massa sucrades, vull dir, jo sempre dic, el millor iogurt que existeix és el iogurt natural. Doncs per l'adolescent igual. Ja, perquè, a més, els adolescents ajudem-los a menjar bé, a valorar els gustos naturals dels aliments, que no tingui que haver-hi molt de sucre perquè es prenguin una cosa, que no estigui que està amb moltes floritures perquè li agradi. Però un adolescent, evidentment, necessita, i més si fa esport, i més si és molt alt, t'ho diràs, calci a punta pala, eh?
I quina diferència hi hauria amb el iogurt de sabors o el desnatat?
A veure, un iogurt desnatat, com que traiem la nata, i com que hi ha les vitamines liposolubles que van amb el greix, doncs d'entrada ja té més vitamines. Això és així, a part que té un sabor bastant més aigualit, no? Per tant, amb un adolescent que està normopès i que fa esport, per què li has de donar desnatat? Doncs li dones un iogurt natural. Tampoc vol dir que li hagis de donar un iogurt grec, eh? un iogurt normal, normal. Que, per cert, Esther, costa molt de trobar una botiga.
Sí.
Quan busques un iogurt natural, escolti, no vull un iogurt cremós, sí. Vull un iogurt natural àcid. Ho entén? Àcid. Em miren com si demanés, no sé, una cosa extraordinària.
És veritat, és veritat. A quines persones... Tu creus que els convé especialment beure llet, no? Hem dit que podem viure sense llet, però persones a les que per salut els aniria bé beure llet.
Home, mira, les persones que tenen problemes amb el calci, per exemple, una persona que estigui a l'edat menopàusica i no es cuidi massa, i que tampoc sigui massa de vegetals, que no prengui massa el sol... No oblidem una cosa, eh? La llet i els làctics són proteïnes de qualitat amb un preu assequible. No s'ha d'oblidar. És a dir, quan una persona gran beu un got de llet, que és un preu que tothom hi pot arribar, està prenent calci, proteïnes o un iogurt, m'és igual. Ostres, hi ha altres aliments proteics que són més cars, I no ho et dic a mastegar. Mm-hmm. Tinguem un compte, això, també.
Sí, i més amb els temps que corren,
I més amb els temps que corren. Per això et dic, Esther, que abans d'eliminar algú així d'un plomazo, no? Mirem-se per què ho fem.
Per tant, persones amb osteoporosi, dones amb menopausa, la llet...
O la llet o
l'han de tenir a la seva dieta.
Un làctic, Allò que dius, un làctic el que t'agradi més, no? I el que et convingui més. En tot cas, jo no l'eliminaria. A no ser que hi hagi una causa justificada. O no sé que no t'agradin, que també és una causa, escolta, del tot legítima, eh?
Pot ser, sí. I algun sector de la població que per algun motiu concret no pugui beure llet i la tingui prohibida?
Clar, parlem de llet o de làctics?
De llet.
De llet. Clar, per exemple, les persones que tenen problemes intestinals, que pateixen pitjor, doncs una persona que pugui tenir un Crohn, una colitis ulcerosa, una persona que pugui tenir un síndrome de colon irritable, doncs probablement pairà malament la llet. Probablement, això està clar. I les persones molt, molt grans que tenen un dèficit de lactosa i de lactasa, doncs home, aquí també... Però, vaja, excepte això que et dic jo, al·lèrgia a les proteïnes i la intolerància a la lactosa, tothom més o menys ho pot prendre. Ara, aclarint sempre, quantitats adients. Com sempre diem amb el tema d'aquest programa, qualsevol aliment que pugui ser convenient es torna amb inconvenient quan entrem amb l'excés. I la quantitat és un tema clau amb el tema de la nutrició.
Hem de controlar la mesura.
Mira, hi ha estudis, sense anar més lluny, que demostren que una dosi de làctic normal, un parell de gràpics al dia, pot ser protector contra la malaltia cardiovascular. En canvi, hi ha estudis que et diuen que quantitats molt elevades de llet doncs provoquen malaltia cardiovascular. Imagina't aquí la dosi si és important. El que en poques dosis té efectes beneficiosos, quan passem de la dosi és el contrari. La dosi, jo ho dic sempre, és bàsica. Tenir-la en compte.
Important. Circulen molts mites, Magda, també sobre la llet, i m'agradaria contrastar-los amb tu. Per exemple, s'ha relacionat la llet sencera amb l'obesitat perquè diuen que té moltes calories, no? Realment hi ha relació, no?
A veure, hi ha estudis que et diuen que sí, hi ha estudis que et diuen que no. Però és obvi que això està connectat amb la quantitat i amb la resta de dieta que facis i amb el teu estil de vida. Clar, si jo em prenc cada dia un litre de llet i, a més, soc sedentari i, a més, no sé què... En fi, m'entens? Però si jo em prenc... Imagina que tu prens cada dia un got de llet. Tu creus que això et farà ser més obesa?
És el que faig.
Clar, vull dir que no... És que, en fi... Per això et dic que hi ha estudis contradictoris sobre aquest tema. Hi ha moltes contradiccions amb el tema dels làctics.
I pel tema de les proteïnes, perquè també hem sentit a dir que la llet de vaca té el triple de proteïnes que la llet humana i que això és el que vindria a provocar, de vegades, un mal funcionament del metabolisme, no? Què ens pots dir al respecte?
No, home, això evidentment no va bé quan és un nen petit, quan tu ets petit i quan ets un nadó no poden donar llet de vaca justament per aquest tema, perquè el teu ronyó no està preparat per acceptar tanta quantitat de proteïna, però d'adult sí, perquè prenem coses que són molt, que tenen moltes més proteïnes que la llet encara.
I per acabar, hi ha també molta polèmica pel que fa a la relació entre llet de vaca i colesterol. Tens alguna informació al respecte?
A veure, hi ha estudis que demostren, evidentment, la llet de vaca té un 3% de greix. En aquest sentit, pot ser molt pitjor prendre formatge, que els formatges poden tenir de 35 i 40% de greix amb 100 grams. La llet i el iogurt és un 3%. Per tant, tornem al tema de la dosi. En qualsevol cas, pels greixos, és molt pitjor el formatge que la llet o el iogurt. Esther, deixes fer una suggerència amb iogurt.
Ara,
mira, és que ho tinc aquí, ho tinc que dir. Mira, això que diem a vegades dels làctics que poden ajudar a la cuina, no? Perquè ara ja aquesta hora ja ens ve ganes de menjar. La maionesa, per exemple, que és una salsa d'aquestes que fem servir tan sovint, és una clàssica, com
una
salsa de tomàquet.
Un acompanyament, i tant.
Però és una clàssica gastronòmica. Saps què li faig jo, que va molt bé?
Què li fas?
Jo faig la maionesa convencional, però llavors faig la barrejo amb la mateixa dosi de iogurt blanc. Però després hi tallo una mica d'escorça de pell de llimona i, a més, hi poso suc de llimona. Tu no saps quina maionesa queda per l'ensalada russa.
Molt saludable.
Molt bo. És que, a més, aquella maionesa, com que hi ha iogurt, amb això que hem dit dels microorganismes, queda molt més digestiva. Saps?
Doncs, fet el suggeriment, jo crec que arriba el moment de fer el resum.
Respostes que alimenten. amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
Ha quedat clar que la llet no és un aliment imprescindible a la nostra alimentació.
Això està clar, això està clar.
Algun consell, algun darrer consell que vulguis enviar a l'audiència?
Sí, mira, els aliments, com la resta de coses que es comercialitzen en el nostre món occidental, doncs segueixen modes. Aleshores, siguem molt cautelosos a l'hora d'eliminar coses simplement perquè es diu que és dolent. Assessorem-nos, informem-nos i, sobretot, tenim que saber quines són les nostres necessitats. Però pensem una cosa, el món de l'alimentació té les mateixes modes, tendències i línies que pot tenir el món de la moda. Per tant, cuidado amb dir una cosa va bé o no va bé sense la informació pertinent.
Magda, moltíssimes gràcies.
A tu.
Ens retrobem en 15 dies.
RAC+1 i Borges us han ofert Respostes que alimenten amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
Cuidar-se és el més important. A Borges sempre et portem els productes més naturals perquè cuidem la terra que ens els ofereix i els elaborem de la manera més sostenible possible, com la nova ampolla d'oli feta amb plàstic reciclat. Borges. Que bo que és.